Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 23 de desembre de 2023. Queda res, un quart d'hora escassament. Comença a clarejar perquè surti el sol oficialment a Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins passats dos quarts de sis de la tarda. Mica en mica el dia que ja comença a menjar-li minuts a la nit, i això ja és bona notícia de per si. Arrenquem cap de setmana de festes de Nadal amb la Mònica Usar, que de seguida ens portarà el temps avui, però sabent que serà una meteorologia bastant estable els pròxims 4 dies, com a mínim fins passat Sant Esteve, marcats pel sol, per les temperatures altes a bona part del país i la boira ponent i a l'interior, que deixarà allà els termòmetres molt més hivernals. De seguida ens en dona més detalls. Cap de setmana, ara sí, de Nadal, anireu detectant que el Josep Maria Casas, el Jake, el nostre tècnic, ha tunejat bona part de les sintonies del programa per adequar-nos a l'època, perquè ara sí que sí, ara això ja va. Ahir els nens de Sant Ildefonso, Jordi Armenteres, el Bombo, la Grossa de Nadal, la Marta Massip, ja van donar el tret de sortida de les festes, i avui el PAC s'amplia amb una de les cites més esperades d'aquesta ràdio des de fa 17 anys. El show especial des del Palau de la Música, És Nadal al Món, conduït com cada any per la, en fi, per la Trinitat feta corpòria, els tres Reis Mags en un, els Pastorets, el Caganer, el Bou i la Mula i el Pessebre Sencer. Jordi Basté, a partir de les 10 del matí, agafant els comandaments de la nau des de l'escenari majestuós del Palau de la Música Catalana per acompanyar aquest dia de festa, de música, de cares conegudes i d'ambient de Nadal. És a les 10 del matí. Ho dic perquè ara són les 8. De seguida anirem a comprovar l'ambient perquè hi ha feinada durant tota la matinada, però que sapigueu que els primers per fer cua han arribat abans de les 6 del matí. Abans de les 6. 4 hores abans que arrenqui el show. Una barbaritat que demostra efectivament les ganes de Nadal i el carinyo que tenen els oients per aquest coi de ràdio i per les coses que només passen un cop l'any. És el ritual de la repetició, la coreografia prevista, el que manté el que ja és una tradició d'aquesta ràdio i per què no dir-ho també d'aquest país. Per tots els antifestes que, en fi, tenen el seu argumentari molt i molt lícit i sòlid, és bo recordar, ara quan s'acosta el Nadal, que d'acord, que tenen raó, que els llums s'encenen massa d'hora, d'acord que hi ha molts torrons, d'acord que els tions cada cop s'assemblen més a éssers humans, tant que fins a acabarem confonent-los amb el Pinotxo, i que hi ha una falera consumista que ens desgasta tots plegats. Però dit això, la repetició, el ritual, és una ordre, és un ordre clau de totes les coses. Com animals socials i autoconscients que som, sabem que vivim enmig del caos i de la incertesa, que tot és bastant absurd, que ens regim per normes que costen de comprendre i que sempre, en certa manera, vivim abocats a una forma de col·lapse. Però també sabem que el món segueix girant, passi el que passi, que el temps no l'atura ni Déu, i per això és important el sentit, l'ordre i aquesta coreografia. Sense repeticions on agafar-nos, aquest món seria insuportable. I aquesta és la delícia de la tradició. Saber que, malgrat tot, passi el que passi, el Nadal tornarà a venir, tornaràs a seure a taula el mateix dia i amb gairebé la mateixa gent, cantaràs les mateixes cançons i, d'alguna manera estranya, això farà que el món sigui per una estona un lloc una mica més previsible i, per tant, més suportable. Aquest cap de setmana arrenquen les festes de Nadal i avui ho fan amb l'És Nadal al Món. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I ja aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs, a banda de l'ESNA de l'Almón, estem pendents de les reaccions polítiques a l'incident que hi va haver ahir al ple de l'Ajuntament de Madrid. L'alcalde de Madrid i tota l'oposició han demanat la dimissió del regidor de Vox, Javier Ortega Smith, per agredir el portaveu de Més Madrid, Eduardo Rubiño, llançant-li un bric i una ampolla d'aigua.
També pendents de qui serà el mediador europeu que supervisi les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial. Tot apunta que el comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reinders. Això després que ahir PP i PSOE acordessin que sigui aquest òrgan qui ho supervisi a proposta d'Alberto Núñez Feijóo.
Mentrestant, sobre la grossa de Nadal, Catalunya ha recuperat prop dels 60 dels 400 milions d'euros que hi ha jugat. Això vol dir que es tornen un de cada 7 euros del que s'han gastat els catalans. El sorteig ha esquitxat una desena de municipis com Granollers, Badalona, Salt, Cornellà, Sant Joan d'Espí i Barcelona.
I atenció a aquesta nova enquesta sobre els usos lingüístics entre els joves. Només un de cada 4 fa servir el català com a llengua habitual. Un informe de la Generalitat assenyala una gran davallada en 15 anys. El 2007 utilitzaven el català el 43% dels joves. El 2022 la xifra cau fins al 25%.
I mentrestant, ahir va haver trucada entre Pedro Sánchez i Joe Biden, on es va tractar la guerra de Gaza. El president espanyol va defensar la solució dels dos estats i va pressionar Biden per una solució al conflicte. Això després d'un nou fracàs, el Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar una resolució d'ajuda humanitària sense alto al foc.
Els esports, Pep Guardiola és el primer entrenador que guanya 4 vegades el Mundial de Clubs. Ahir ho va fer amb el Manchester City després de superar 4-0 el Fluminense. D'altra banda, Luis Suárez jugarà a l'Inter Miami amb Messi, Busquets, Jordi Alba, i el Barça de bàsquet guanya la pista dels Alguiris per recuperar la segona posició a l'Eurolliga.
I pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de boires, amb temperatures que al migdia no s'enfilaran tant com ahir, però tot i això, l'ambient serà agradable i encara amb vent de mestral i de tramuntana.
Ara són les 8 i 6 minuts. I de seguida parlem de la resta de qüestions, però avui és el dia que el Palau de la Música Catalana s'engalana aquest matí pel tret de sortida que RAC1 fa de les festes. Avui torna a ser Nadal al món. Un any més, i en van 17, celebrarem amb vosaltres l'entrada d'aquestes dates amb una festa de música i sobretot de molta, molta ràdio. Avui al Palau de la Música, ple fins a dalt, fins la bandera, perquè ja fa dies que no queda ni una sola entrada, com ens passa cada any, per cert. Tot i això, els qui no tingueu entrada, no patiu, perquè podreu seguir tot el que hi passi, tant per l'antena com també en vídeo, a través de rac1.cat. Aquest any és Nadal al món, que cau en cap de setmana, o sigui que s'hi posaran una miqueta més tard, a les 10 del matí. Jordi Basté agafa el micròfon i comença a fer de mestre de cerimònies des de l'escenari d'una festa, però que ja fa hores que està vivint els seus moments previs. Està escalfant motors tant dins del Palau, amb els assajos, amb els preparatius perquè tot surti com toca, com a fora, on ja fa hores que hi han començat a arribar oients que no es volen perdre cap detall de la festa d'enguany. Anem cap allà, a l'exterior del Palau de la Música, per saber què s'hi respira. Adrià de les Heres, bon dia.
Bon dia, Xavi. Encara queden 2 hores perquè s'obrin les portes del Palau de la Música, però la cua d'oients que esperen que comenci aquest espectacle ja és ben llarga. De fet, aviat arribarà a Via Laietana, perquè els més matiners han arribat a les 6, però ara entre les 7 i les 8 ho han fet la major part del públic. Molts d'ells ja fa anys que venen per veure És Nadal al món, són uns habituals, i saben que venir ben d'hora té recompensa. Asseguren els micròfons de RAC1 que fan cua per aconseguir les millors butaques de la platea del Palau.
Hi ha moltes cues i per estar en primera fila.
Ja fa molts anys que vinc també i volem guardar bona posició.
L'any passat vaig tindre quasi de 8 i estava tot ple. Dic, bueno, matino i vinc.
El públic ha sigut matiner, però durant tota la nit hi ha hagut moviment a l'interior del Palau. A les 12 va començar el muntatge i a les 5 ja han començat els assajos i els primers artistes han trepitjat l'escenari. Els que ho han fet més aviat ha sigut la Ludwig Band, però també han assajat els Figaflaues. I ara ja està provant un dels artistes més esperats pel públic, que fa cua fora, en Triquell. Així, tot i que encara queden 2 hores perquè Jordi Basté es posi a fer de mestre de cerimònies, ja està tot a punt aquí al Palau. Aquest any les entrades han volat, com cada any, però pels qui no n'aconseguissin, també està tot l'equip preparat per seguir És Nadal al món en directe a RAC1 i al web de RAC1.cat.
Gràcies, Adrià. Com dèiem, a partir de les 10 del matí fins la 1 del migdia, l'És Nadal al món, que torna a comptar amb les actuacions de tota la gent de RAC1, evidentment, totes les cares d'aquesta emissora, però també, com cada any, amb els artistes, alguns dels més importants aquest 2023. El cartell d'aquest any de les actuacions que hi haurà al Palau de la Música entre 10 del matí i fins que el Basté vulgui, és espectacular. Un dels que pujaran a l'escenari, els Tiets. Pregunto, hi haurà sardana? Sardaneta del Palau de la Música? Ja veurem. També hi seran, com ara deia l'Adrià, els Figaflaues o Triquell. Però també noms com el de Nil Moliner. També la Ludwig van o Joan Dausà. També hi serà Julieta, hi serà Ginestar i un, hi ha un clàssic per tots els oients de RAC1, és Nadal al món, el Petit Príncep. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi, que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. Tampoc hi faltaran el Siderland, Roger Pedrós, Paula Valls, una pila de gent, un cartell impressionant en un Palau de la Música que un any més estarà ple fins dalt, perquè tot RAC1, els oients, els treballadors, els anunciants, donem la benvinguda a, com cal, a les festes de Nadal. Insistim, 10 del matí arrencarà l'És Nadal al Món amb el Jordi Basté des de l'escenari del Palau de la Música, cua ja des de les 6 del matí i fins a l'hora que decideixi el Basté. Aquí estarem esperant per arribar a les 2 del migdia. 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Avui que és Nadal al món, però ahir es va donar el tret de sortir de les festes amb la cantarella dels nens de Sant Ildefonso a Madrid. Amb Catalunya o els catalans recuperant prop de 60 dels 400 milions d'euros que van jugar als sorteig de la grossa de Nadal, i això vol dir que es tornen aproximadament un de cada 7 euros del que ens hem gastat a la loteria. Més de la meitat d'aquests diners van anar a Granollers, el municipi que va repartir pràcticament tot un quart premi. I 20 milions més són els de la grossa, que tot i que on més va regar va ser Madrid i Andalusia, també va esquitxar una desena de municipis del país. Ara bé, si per alguna cosa passarà la història als sorteig d'aquest any, és per haver estat la grossa més mandrosa de totes.
88.008 4 milions.
Això era un minut després d'un quart de dues del migdia. És, amb els més de 200 anys d'històries, el cop que ha sortit més tard. De fet, va superar en un quart d'hora l'anterior rècord, que era de l'any 2014. El número premiat va ser d'aquells estranys, que no solen agradar perquè hi ha massa números repetits, el 88.008, és a dir, 88.008. Cada dècim d'aquest número ha rebut 400.000 euros. Els municipis més afavorits van ser Badalona, amb dues sèries senceres, també Tortosa i Sant Vicenç dels Horts, amb una sèrie cadascun. Els administradors dels establiments que el venien se'n feien creus.
Era d'aquells números que està finestret i dius, no sé si el vendré o no, perquè és una mica particular, però bueno, hi ha gent que ve buscant expressament aquests números, i sí, sí, molt contents d'haver-ho repartit tot.
Calculem que és gent que va vindre de paso, no eren clients habituals.
Hay gente que te pide el feo, hay gente que te pide el bonito, y ese un número feo, vamos, pero que al final toca también.
També se'n van vendre alguns d'aquests dècims a Girona, Cornellà de Llobregat, a Manresa, a Horta de Sant Joan, a Reus, a Figueres, a l'Hospitalet i a Barcelona. De fet, segurament el gran protagonista del sorteig, almenys a l'antena de RAC1, va ser l'administrador de la loteria del Centre Comercial de les Arenes, un establiment que va vendre fins a 5 dels 15 grans premis, entre ells dos dècims d'aquesta grossa i també 4 cinquens. Així ho celebrava el propietari, en Víctor, en directe, el vostè primer de RAC1.
Madre mía, contentísimo es poco.
Escolta'm una cosa, i
el... Aquí el personal plorant, és impressionant, el gordo de Nadal.
És el primer premi tan gros que dones?
Sí, 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 el gordo de Nadal és el del primer cop, de moment.
De moment, deia, i tot segons ell, gràcies a una pedra de la sort, Joel Penya.
El propietari de l'administració, Víctor Fernández, va dir a RAC1 que aquesta pedra d'or, que té la mida d'una pilota de futbol, els va dir quins serien els números premiats.
És que aquí tenim tecnologia punta amb la piosa fortuna. Aquí tenim una pedra d'or màgica, que és màxima tecnologia amb la diosa fortuna. I aquesta, per la nit, quan arribem al matí, ens diu els números que sortiran.
Amb mística o sense, el cert és que les Arenes van fer diana amb 5 números. En total van repartir 800.000 euros dels dos dècims de la grossa i en una 46.000 euros més dels 4 cinquens premis. Per celebrar-ho, des que van cantar el primer cinquè a tocar de les 10 del matí, el cava, el confeti, el fum i les abraçades no van amagar-se en cap moment allà a la porta de l'administració. Ara, la bogeria absoluta es va desfermar passada la 1 del migdia amb la grossa. En la celebració, precisament, hi va participar la pedra de la sort, que van aixecar, que em perdoni el Pou, ben amunt, com si fos una Champions.
Així, així semblava, gràcies, Joel. Efectivament, les fotos ho sembla. El segon premi, el 58.303, es va repartir sobretot a Galícia, tot i que també se'n va vendre una sèrie a Sant Joan d'Espí i un dècim a Palamós, cada dècim, recordem, dotat amb 125.000 euros. El tercer va passar de llarg de Catalunya, el 31.938, es va vendre íntegrament a Biar, que és un poble de 4.000 habitants d'Alacant, i el premi que sí que va deixar una bona picossada a casa nostra és un dels dos quarts, el 41.147. L'administració número 10 de Granollers en va vendre 165 de les 185 sèries que hi havia, Eudald Martínez.
Això vol dir que l'administració ha repartit més de 33 milions d'euros, o el que és el mateix, 1.650 dècims valorats en 20.000 euros cadascun. Una de les propietàries, la Isabel Villanueva, explicava a RAC1 que el número es va vendre molt ràpid perquè és el que juga l'establiment des de que va obrir ara fa 13 anys.
Moltíssims. És un número que està super repartit. Els hem venut tots. Està esgotat fa 2 mesos, perquè és el número de la casa. És el número d'aquí de l'administració.
La majoria dels dècims, per tant, es van vendre a la mateixa administració de la capital del Vallès Oriental, tot i que també en van repartir alguns per empreses del territori. Concretament, 200 dècims es van vendre a un bar de la mateixa localitat, 250 a una empresa de Palau-Solità i Plegamans i 200 més en una pastisseria de Mataró.
I, gràcies a Eudald, Catalunya també va quedar esquitxada per bona part dels cinquens premis, entre ells el que va deixar més diners el 92.023, 10 sèries a Mataró, 52 sèries a Sal. Això vol dir que la localitat gironina va repartir més de 3 milions d'euros. Més detalls, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. La majoria dels números premiats van vendre's per Finestreta i a veïns. En altres ocasions, el número no s'havia venut tan bé, però aquest any ha estat un èxit. La propietària del negoci, Mireia Muela, va dir al Món a RAC1 que estan molt contents.
Estem superemocionats, perquè fa molt poquet que hem entrat a l'administració, tot i que és una administració que fa molts anys que hi és, però fa molt poquet que hem entrat i aquest ha estat un número que hem venut moltíssim aquest any, molt.
Clients i curiosos van acostar-se a l'establiment. La de l'Akbir, una nena de 9 anys, era una de les afortunades. Just abans d'ahir li va demanar al seu pare que comprés el dècim perquè li agradava que acabés en 23.
Papa, m'agrada molt aquest número perquè jo he pensat, som a l'any 2023 i he agafat el 23 i li he dit, papa, el comprem el 23 millor. M'ha dit, sí, sí, vale, el comprem, l'hem comprat.
L'Ada i la seva família, originària del Marroc, tenen previst fer un viatge amb els diners. Una altra premiada ho repartirà entre els seus fills. Altres afortunats encara no saben què faran amb el premi.
Gràcies, Bàrbara, i d'altres 5 anys premis que van anar per a Catalunya, el 45.353, el 88.979, el 86.007, el 57.421 i el 37.038. I també el 1.568, és un número que ha venut sobretot al restaurant Diagonal de Pineda de Mar, al Maresme. Allà hi va repartir aquest restaurant més de 2 milions d'euros. El propietari, el Salva, explicava al Món a RAC1 que els seus pares van triar aquest número, que és una data, fa més de 50 anys.
Bueno, el número és això, l'1 de maig del 68, quan el van fundar els meus pares, i anem jugant cada any el mateix número, i mira, hem tingut sort aquest any.
Carai, sí, sí. Carai. Escolta'm, saps quan ha repartit, no?
No ho sé, però bastant.
Ha repartit 2.100.000 euros.
Hòstia. Quina passada.
Bé, en tot cas, avui és dia de celebració per una part petita de la població, un dia de mirar-se i de trucar-se. Tu tampoc no t'ha tocat, però almenys tenim salut, és la frase una mica del dia. Avui que als diaris surt aquella llista immensa que podeu revisar, que tenia tantíssim sentit fa uns anys i que ara ja per internet la cosa va una miqueta més ràpida. En tot cas, és un sorteig de la Loteria de Nadal que va repetir totes les tradicions i, això sí, la cantarella de 4 hores i mitja es va allargar més que mai, perquè en més de 200 anys d'història la grossa, com dèiem, no havia trigat mai tant a sortir. Els bombos, a més, necessiten renovació perquè va haver-hi alguns problemes amb el mecanisme que fa sortir les boles. Al Teatre Real de Madrid hi havia, com sempre, el Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
Bon dia, és el que té el sorteig de Nadal, que no canvia absolutament res i manté, de fet, la mateixa estètica des dels anys 70. En 50 anys no s'ha evolucionat pràcticament res de la rifa. L'anecdotari d'ahir passa pels problemes evidents, el bombo dels 100.000 números que entraven al joc, la maneta que té sota, per anar traient boles, s'encallava, cada cop anava més. Mai a la història una grossa de Nadal s'havia resistit tant. El precedent era la 1 al migdia i 3 minuts, fa 9 anys, Ahir va sortir que quedaven poques desenes de premis per acabar de sortir, i tot això amb aquella parafernàlia habitual de centenars de persones disfressades a la platea del Teatre Reial de Madrid. Des de bisbes a papes, a monges, a escolans, a pares noels, a arbres de Nadal, un Frankfurt, perruques estrafolàries per tot arreu i fins i tot gent vestida de bandera espanyola a moda de disfressa. El que tampoc canvia és el que diem després d'aquest sorteig. Diners potser no, però tenim salut.
Efectivament, Armenteres, almenys tenim salut. És la frase del dia. Parlant de Nadal, avui un pessebre vivent és foto de portada. Almenys al diari El Punt Avui, on veiem la representació, el pessebre vivent de Vilavenut, al Pla de l'Estany. És un pessebre vivent que té una particularitat, que és que hi ha un nen Jesús i dues mares de Déu. No hi ha Sant Josep, hi ha dues mares de Déu. No és, diuen des del municipi, una reivindicació, tot i que efectivament ha sortit a tots els mitjans, sinó una tradició local, perquè resulta que cada any s'ofereix l'escena a un matrimoni que hagi tingut una criatura, i aquest cop ho han acceptat l'Aina i la Tina. De fet, l'Aina ha participat en 32 de les 35 edicions del Pessebre de Vilavenut, ella mateixa hi havia fet ja de nen Jesús, però que elles són parella i han tingut una criatura i, per tant, hi apareixen sense interpretar el paper de Sant Josep, sinó com a dues verges maries. De fet, avui els hi dedica la columna, l'heu de llegir, el Quim Monzó a La Vanguardia, perquè diu que està molt content, perquè ell que ha reversionat una pila de contes populars, inclosos alguns de Nadal, diu, és una notícia que em fa feliç perquè satisfà alguna de les meves fantasies literàries, i diu, ara espero amb ànsia el pròxim pessebre vivent adaptat a la societat actual, la Verge i Sant Josep palplantats al costat d'un bressol buit sense nen Jesús. Fa referència així a un dels seus contes titulat La sang del mes que ve, on Maria, després que l'arcàngel Gabriel li anunciï l'arribada del Messies, s'orromia i al final li diu que no, que gràcies, que ja està bé com està. Per cert, encara parlant de pessebres i encara a La Vanguardia, llegim que el Parlament ha recuperat aquest any el naixement, però sense caganer, perquè es tracta d'un pessebre institucional, diuen. La Federació Catalana de Pessebristes, que per cert ha celebrat aquesta decisió de la presidenta de la cambra, no del tema del caganer, sinó que s'hagi reinstaurat el pessebre, Anna R. és la presidenta, de reintroduir aquesta tradició, coincidint amb que fa 800 anys del primer pessebre a la nit de Nadal de 1223 a Itàlia. I un cap de setmana de festes, que evidentment és de molta mobilitat també en vehicles, i s'haurà d'estar atents a com estan les carreteres. De fet, ahir ja va ser un dia complicat, tant a les principals autopistes com a la xarxa ferroviària del país, coincidint amb un divendres en què molta gent ja es desplaçava. Al matí, a l'AP7, el seu pas per Vandellòs, al Baix Camp, van bolcar dos camions per culpa del vent ni el Sant Martí i van provocar retencions importants.
Això va fer que s'acumulessin cues en sentit sud durant bona part del matí. També a la tarda van arribar a deixar més de 20 quilòmetres de retencions acumulades, sobretot al Baix Ebre i al Montsià, en municipis com l'Ametlla de Mar i Masdenverge. A banda, a Barcelona, una manifestació de personal d'infermeria va tallar la ronda de dalt a l'altura de l'Hospital Vall d'Hebron durant més de mitja hora en tots dos sentits de la marxa. La reivindicació s'emmarca en la vaga indefinida que el col·lectiu manté des de fa una setmana per reclamar millores laborals.
També va haver-hi problemes a Rodalies, amb un atropellament a vies entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Cerdanyola del Vallès, que va obligar ahir a la tarda a tallar la circulació de trens a les línies R4 i R7. Aquesta primeríssima hora de la tarda, i més tard a les 8 del vespre la circulació de la R4 va quedar també tallada entre les estacions dels Bojos i de Sant Vicenç de Calders a causa de l'avaria d'un tren de mercaderies. Pel que fa al dia d'avui, la Generalitat ha de restablir durant aquest matí o al migdia la circulació de camions de més de 30 tones a l'eix transversal entre Sant Sadurní d'Usormort i Espinelves, a Osona. Des de dilluns que no podien passar-hi perquè es van detectar problemes estructurals al viaducte en sentit Vic i Lleida, finalment tots els camions vagin cap on vagin, passaran pel pont en sentit Girona.
Ja fa un parell de dies que es fan treballs justament per adequar el viaducte, que no té cap problema per allotjar tots dos sentits de circulació. Amb aquesta actuació només quedaran afectats els transports especials de més de 4 metres d'ample que hauran de circular custodiats pels Mossos d'Esquadra. En paral·lel, la Generalitat treballa per determinar l'abast de la incidència.
7 minuts i arribarem a 8:45 del matí. En plana política, de seguida parlarem de la reunió Sánchez-Feijó d'ahir, però una de les imatges del dia, i a més els vols de Nadal, ha estat l'agressió del regidor de Vox, Javier Ortega Smith, ahir al portaveu de Mas Madrid, Eduardo Rubiño, en ple, en el ple municipal madrileny que se celebrava ahir. Aquest era el moment.
Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo, y un tiempo de 3 minutos. Señor Ortega, Señor Ortega. Señor Ortega, por favor, vuelva a su escaño.
Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara.
Agradecería a toda la banca.
Aquest que sentim és la, aquesta que sentim és la líder de Més Madrid a l'Ajuntament, Rita Maestre, discutint amb el president del ple, el popular Borja Fanjul, per un gest d'Ortega Smith. Veureu per les imatges, que són una mica difícils d'interpretar, però sí, perquè hi ha algunes que no es veu ben bé, i en d'altres que sí, es pot veure com el cap de files de Vox, després de parlar, torna cap al seu escó, s'atura davant d'Eduardo Rubiño, de Más Madrid, que li està recriminant el seu discurs, i Ortega Smith, que havia passat de llarg, es gira, torna, i amb un gest violent dona un cop amb la carpeta que porta a la mà als objectes que té el portaveu de Més Madrid sobre la taula, que hi ha un bric de cartró i una ampolla d'aigua de plàstic que surten volant. No es veu a les imatges si impacten amb ell o no. Ortega Smith, que a més se li acosta amb gest amenaçador i l'increpa verbalment. Precisament Rubiño ahir al vespre explicava a la cadena SER què li va dir el regidor de Vox.
Se me ha girado, eso es lo último que ha pasado, y me dice, ahora llora. Igual no se lo diría a otra persona, se lo dice a una persona que a lo mejor es, considera que es menos hombre que él, porque ese ahora llora, no sé, quizás es porque yo no mido 2 metros como él, porque piensa que yo no me voy a levantar y le voy a partir la cara. Y yo creo que denota una masculinidad muy acomplejada.
És un gest molt, molt violent, realment, el que fa Ortega Smith. La líder de Más Madrid a l'Ajuntament, Rita Maestre, va reclamar que Ortega Smith allà al mateix ple demanés perdó, però el regidor de Vox s'hi va negar.
Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho.
Això és el que deia. Tant l'alcalde de Madrid com tota l'oposició de l'Ajuntament ja han demanat ja la dimissió d'Ortega Smith, que encara no s'ha disculpat i que ha deixat clar que ell no pensa dimitir. Madrid, Roger Parciva, bon dia.
Bon dia. El ple de l'Ajuntament de Madrid discuteix sobre els acords de socialistes amb Bildu a l'Ajuntament de Pamplona. Els ànims s'escalfen. El regidor de Més Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, aprofita que Ortega Smith passa per davant seu per dir-li que el seu discurs li fa fàstic.
El senyor Ortega Smith se ha acercado a mí en una actitud absolutamente agresiva, intimidatoria. Me ha tirado una botella sobre el escaño.
Els regidors de Més Madrid dempeus exigeixen una disculpa a Smith i que entregui l'acte de regidor fins que l'alcalde Almeida demana la paraula.
Me parece inaceptable lo que ha hecho el señor Ortega. Inaceptable. Me parece que no cabe l'actitud i la conducta.
Smith acusa els regidors de Més Madrid d'exagerar i diu que no pensa plegar.
Ni voy a dejar mi acta de concejal.
I recorda un incident que va passar el mes de setembre quan en un ple el regidor socialista Daniel Biondi va donar 3 copets a la cara a l'alcalde Almeida. Aleshores, el regidor socialista sí va haver de dimitir.
Molta gent va recordar, gràcies a Roger, el que va passar-hi a aquell cas. El president del ple sí que va expulsar el regidor socialista de la sala, que li havia tocat la cara a l'alcalde. Ahir, però, el president del ple, Borja Fanjul, que és del Partit Popular, es va limitar a donar la paraula a Ortega Smith perquè es disculpés, i quan no ho va fer, no va prendre cap altra mesura disciplinària. Una inacció que va indignar la líder de Más Madrid a l'Ajuntament, Rita Maestre, que li reclamava un càstig.
Se ha producido una agresión física y usted tiene una sola responsabilidad, que es defender al agredido, no darle la palabra. Una sola oportunidad más de hacerlo. Si no lo hace, nos iremos a este pleno y después le pondremos una queja por su comportamiento inaceptable como presidente del pleno.
Me parece que tiene usted todo el derecho a hacer lo que usted considere oportuno. Pues bueno, que tenga usted muy buenas tardes y una feliz Navidad, usted y todo su grupo.
I se'n van els regidors de Más Madrid. Encara a Madrid, va ser una tarda tensa a l'Ajuntament, però també a l'Assemblea de Madrid, després que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va donar llum verda al primer retrocés en drets pel col·lectiu LGTBI. Amb aquestes reformes legals que va implantar PP de la mà de Vox, els menors hauran de passar exàmens mèdics i psicològics abans d'iniciar un procés de canvi de sexe. També se suprimeix el dret al reconeixement de la identitat de gènere, desapareix el Consell LGTBI i les institucions no estaran obligades a donar visibilitat a les persones d'aquest col·lectiu. Tornem a Madrid, Roger.
Sí, molta atenció també a l'últim ple de l'any a l'Assemblea de Madrid, on les esquerres retreuen el govern d'Ayuso que, de fet, derogui les lleis de protecció dels col·lectius LGTBI i contra la transfòbia. L'activista trans i diputada de Més Madrid, Carla Antonelli, fa una intervenció duríssima contra els diputats del Partit Popular i de Vox.
Ustedes, los transfóbicos, fueron quienes escribieron las historias de terror en nuestra vida, porque el miedo siempre ha sido la bandera de los totalitarios y de los fascistas.
Per la diputada popular Mònica Lavín, amb les noves lleis acaba un període de monopoli ideològic de les esquerres.
Es la hora del rigor jurídico, de que las leyes sean marcos de convivencia y no las trampas y jaulas que ustedes, señorías de la izquierda, Llevaban años fabricando impunemente.
Pels col·lectius LGTBI, per primera vegada a la història de la democràcia, un Parlament com el de Madrid fa marxa enrere en els avenços socials que afecten una part molt vulnerable de la societat.
I en plana política, ahir va ser notícia la trobada entre Alberto Núñez Feijó i Pedro Sánchez per desencallar les relacions entre Partit Popular i PSOE. El que sí que van aconseguir és la voluntat de negociar la reforma del Consell General del Poder Judicial, i amb una qüestió que avui crida molt l'atenció a tots els analistes de premsa, que és que hi haurà una mena de mediador. La Comissió Europea supervisarà aquestes negociacions entre PSOE i PP. És l'acord principal entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo de la reunió que ahir tenien al Congrés, proposta dels populars, que tot i la semblança s'han afanyat, això sí, de desvincular de la figura del verificador de les negociacions entre el PSOE i l'independentisme. De moment encara no se sap quin serà l'emissari de Brussel·les de la Comissió Europea, però la intenció és desencallar el bloqueig de l'òrgan de govern dels jutges abans de l'estiu. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, l'última paraula la té la Comissió Europea, però tot apunta que l'escollit serà el comissari de Justícia, Didier Reynders. Supervisarà totes les negociacions en primera persona i, per tant, a partir d'ara, qualsevol reunió per renovar la cúpula judicial serà a tres bandes: govern espanyol, PP i Brussel·les. Des de la Moncloa, la ministra Pilar Alegría és optimista.
Que la Comissió Europea medie y verifique. Valoramos positivamente que por fin el Partido Popular se abra la posibilidad de un acuerdo tras 5 años de incumplimiento de la Constitución.
Feijóo, això sí, creu que la seva proposta no té res a veure amb el verificador dels independentistes.
Entiendo su suspicacia, pero pido respeto por la Comisión Europea. Que equiparar la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada me parece una falta de respeto.
Sánchez i Feijóo s'han proposat desencallar la renovació del poder judicial abans d'aquest estiu.
Gràcies, Arnau. Avui que la premsa ja recull la reacció tant d'Europa com del Consell General del Poder Judicial d'aquesta decisió, el corresponsal a Brussel·les del Mundo, Pablo Suárez, diu que la Comissió Europea ha rebut amb certa sorpresa i força reserves l'oferta de mediar, sobretot perquè no és normal que Brussel·les hagi de fer de mediador o de supervisor per la renovació dels jutges, tot i que reconeixen que, de fet, ara fa un any, el propi comissari Didier Reynders, desesperat, ja es va oferir a fer d'interlocutor. Suárez també apunta que si la comissió reben la petició formal, difícilment diran que no, però que posaran moltes condicions perquè el procés no es converteixi en un sainet o en un esperpent. Pel que fa al poder judicial espanyol, es mostra molt més optimista. La Carlota Guindala, a La Vanguardia, diu que el Consell General del Poder Judicial està esperançat amb la proposta i que la veuen com una finestra d'oportunitat. Aquesta proposta per desencallar la renovació del Consell General del Poder Judicial, però, no va ser l'únic acord entre Sánchez i Feijóo. Els dos grans partits, Arnau, es van comprometre a reformar la Constitució per eliminar la paraula disminuït. La intenció és que la setmana que ve es presenti al Congrés la proposta per canviar aquest article polèmic, que és el número 49.
Exacte, PSOE i PP aniran per la via ràpida i volen enllestir-ho quan abans millor. La setmana que ve presentaran el nou text perquè sigui persones amb discapacitat, i al gener es debatrà el canvi de la Constitució en un ple monogràfic al Congrés. Sigui com sigui, s'han compromès a no ratificar la reforma en un referèndum. Per tant, passarà per les Corts espanyoles i feina feta no fa destorb. D'aquesta manera, volen evitar que els partits independentistes hi fiquin cullerada. De fet, PSOE i PP s'han compromès que només acceptaran esmenes a la Constitució si els dos partits hi estan d'acord.
Pel que fa a la resta, gràcies a Arnau, és a dir, la llei d'amnistia, la moció de censura a l'Ajuntament de Pamplona, el nou finançament autonòmic, no hi va haver res de res. Les posicions entre Sánchez i Feijóo continuen molt i molt allunyades. De fet, uns i altres es retreuen que la reunió d'ahir no servís per acostar cap posició. En canvi, la que sí que va servir per acostar posicions és la que van tenir dijous Sánchez i Aragonès. Tots dos presidents van acordar que calia reactivar la taula de diàleg entre governs a partir de l'any que ve. La Generalitat situa aquesta trobada a finals de març, principis d'abril, o almenys això és el que deia la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, a SER Catalunya.
Quan tinguem coses a explicar, quan haguem treballat, doncs, alguna proposta. I, per tant, la farem quan tinguem aquesta feina feta. I en aquest moment no li puc avançar quan serà.
Per tant, a més finals de març-abril que no pas finals de gener-febrer.
Jo diria que sí, però en tot cas és prematur dir-ho, però sí, jo crec que sí.
a Catalunya una de les notícies que ha marcat les últimes hores és l'informe sobre l'ús del català entre els joves, molt preocupant, coincidint en la setmana mateixa que Catalunya ha rebut la visita d'una missió d'eurodiputats per avaluar el sistema d'immersió lingüística a les escoles. Recordareu que la conclusió d'aquest grup és que el català no perilla. Doncs bé, atenció amb les dades que ahir van saber. Només un de cada quatre joves fa servir el català com a llengua habitual. Informe de la Generalitat de Catalunya que assenyala una gran davallada dels últims 15 anys, perquè el 2007 la xifra de joves que utilitzaven el català habitualment era el 43%. 15 anys després és el 25%. És el que conclou aquesta enquesta de la joventut que fa el govern. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, diu que cal defensar amb dents i ungles la immersió i potenciar el català en l'àmbit digital com a llengua d'acollida.
Donar instruments nous a la nova societat al voltant de l'ús social de la llengua. Les polítiques més convencionals al voltant de la llengua i les que es van implementar als anys 80 i 90 que responien a l'època pre-internet i a l'època pre-boom migratori.
Aquest 25% hem de dir que és una mica més que l'anterior enquesta, que era de l'any 2018, ha augmentat una mica, però el que sobretot ha augmentat en aquest temps és l'ús del castellà a Catalunya entre els joves. L'enquesta també parla d'un jovent que es comença a recuperar de la pandèmia, però amb més trastorns d'ansietat. Repassem què més diu l'estudi amb aquest informe de Víctor Cullell i Benet Iñigo.
El català, molt minoritari.
El 25% dels joves entre 15 i 34 anys parla català més que altres llengües. És una mica més que fa 5 anys, quan la xifra va caure al 22%, però molt menys que en fa 15, quan eren gairebé 4 de cada 10. El motiu és que creix l'ús del castellà com a llengua habitual, però també perquè s'han multiplicat els que fan servir altres llengües diferents.
Els preocupa la salut mental.
El 84% diu haver tingut angoixa recentment. Tot i això, segons l'enquesta, la meitat de joves assegura que ja ha recuperat l'ànima emocional anterior a la pandèmia.
Ni marxar de casa els pares, ni tenir fills.
Les dificultats d'accés a l'habitatge han provocat un augment dels joves que viuen amb els pares. Ara són el 46%, mentre fa 10 anys el 41%. I a més, la manera de marxar és diferent. Fa 15 anys, 2 de cada 3 es compraven un pis, la majoria amb la parella, mentre que ara la proporció s'ha invertit i 2 de cada 3 s'emancipen amb un lloguer.
Cada cop més aplicats.
La proporció de menors de 34 anys que estudia porta 10 anys creixent. Ho fan 4 de cada 10, mentre que l'última enquesta, tot just un terç seguia estudiant.
Doncs parlant de joves, un dels acords d'ahir en plena política va ser que el govern ha pactat amb sindicats i patronal reduir la ràtio a escoles i instituts fins a 24 alumnes de mitjana per classe. És una de les principals mesures que inclou l'acord pels pressupostos que ha signat el govern amb els agents socials. Ara el president Pere Aragonès vol pressionar els partits perquè accelerin les negociacions pels comptes.
No hi ha temps per perdre. El govern, doncs, hi destinarem tota la nostra capacitat, tots els nostres esforços per arribar a tenir, doncs, un bon pressupost. El pressupost no el necessita el govern. El govern, evidentment, necessita una llei que li permeti signar recursos i poder fer bé la feina. Però sobretot el pressupost el necessita la ciutadania.
Aquests nous pressupostos de Catalunya inclourien 1.500 milions d'euros més per polítiques socials i industrials, Laia Colomer.
Sí, les partides més destacades són les d'educació. Govern, sindicats i patronal han pactat més de 34 milions d'euros per contractar més mestres i així poder baixar ràtio, sobretot a secundària. L'objectiu és que de mitjana siguin de 24 alumnes. També inclou 20 milions d'euros per centres d'FP i més orientadors laborals pel servei d'ocupació. Una altra de les mesures significatives, l'increment d'un 4% de l'IRSC fins als 640 euros. Això vol dir que més persones podran demanar prestacions socials. A més, s'ha acordat actualitzar-lo automàticament cada any. Un acord positiu segons Pimec i Comissions Obreres. Antoni Canyeta i Javier Pacheco demanen als partits que ara es moguin ells.
Una empresa sense pressupost no funciona, un país sense pressupost tampoc funciona i per tant necessitem pressupostos els millors i lògicament els millor dotats i en la bona direcció.
Emplacem i encomanem al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, de que facin un esforç per trobar el consens.
És el segon any consecutiu que el govern acorda mesures pels pressupostos amb sindicats i patronal.
Gràcies, Laia. Ara ve un dels signants d'aquest acord. La patronal Foment del Treball ha advertit que no és un xec en blanc. El seu president, Josep Sánchez Llibre, diu que només avalaran els comptes si inclouen el quart cinturó, l'ampliació de l'aeroport i el complex del Hard Rock.
Exigirem modestament de que tots aquells acords sobre infraestructures que es van implementar per l'any 2023, que no s'han complert dintre del desenvolupament de l'any 2023, si siguin incorporats.
I aquesta és una de les complexitats, que aquestes peticions, que són les mateixes exigències que el PSC, xoquen perquè són línies vermelles pels comuns. I una pena més en plana política per dir que Ernest Maragall ja ha dit adeu a la política. Com vaig anunciar fa unes setmanes, el cap de files d'Esquerra Republicana a Barcelona va aprofitar l'últim ple de l'any ahir per fer la seva última intervenció a l'Ajuntament. Es va acomiadar demanant als regidors que seguissin el llegat del seu germà, Pasqual.
No puc ni vull acabar sense tenir present l'alcalde Pasqual Maragall. Com a referència obligada de la millor Barcelona, me'n vaig, en tot cas, convençut que Barcelona sabrà trobar el camí. Espero, doncs, que tinguin l'Ajuntament al cap i la ciutat al cor.
La resta de partits també van agafar la paraula per elogiar, tot i les discrepàncies polítiques, la trajectòria d'Ernest Maragall Sagiró.
L'alcalde Jaume Collboni va destacar la passió que ha posat Maragall durant tota la seva vida política i va subratllar que el seu llegat s'ha construït en bona part a les files socialistes. Xavier Trias també va elogiar la seva figura i va lamentar no haver pogut governar plegats aquesta legislatura.
Aquella passió, aquella convicció, aquell llegat, aquell ADN, nosaltres ens hi reconeixem. Malgrat que sigui ara amb sigles diferents. Nosaltres formem part, també, o ens sentim part d'aquest llegat.
Lamento, i ha sigut trist, que pactes polítics a contranatura no t'hagin deixat ser alcalde. Ha estat una vergonya. I això s'ha repetit, i s'ha repetit ara, i no hem pogut governar plegats. Ho lamento.
Trajectòria cap i cua de Maragall, que va començar a treballar a l'administració de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1960 i s'acomiada també a l'Ajuntament 63 anys després. Assegura que fa el pas perquè ha arribat l'hora d'una regeneració a la política, que calen cares noves també dins el partit. Ara el seu rol l'assumirà la fins ara número 2, Elisenda Alemany.
Gràcies, Cesc. I el que de moment no plega és Xavier Trias. En una entrevista al Nacional, el líder de Junts a l'Ajuntament diu que s'espera a que resolgui la governabilitat de Barcelona per deixar la política. Diu que ara Collboni ha de triar entre el projecte del seu partit o el de l'exalcaldessa de Colau, i que un cop ho faci, ell complirà la seva paraula i deixarà l'Ajuntament. 5 minuts i 3 quarts de 9, de seguida ens anem a la resta de la informació amb Israel al capdavant.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Des del 2007 t'hem ofert un lloguer segur, però ara te'n donem més. Si tens un habitatge de lloguer i necessites finançament pels teus projectes, descobreix el nou servei d'avançament de rendes de lloguer segur. Rep fins a 3 anys de renda només prement un botó. Informa't a lloguersegur.cat o al 910 775 775. Lloguer segur, la revolució del lloguer.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Onda Automòbils volem que les vostres il·lusions es facin realitat. Onda Automòbils. Bones festes.
Braç a braç. Així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al Grup Social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup Social 11.
Uau! Quines vistes!
Aquest Nadal regala un vol en globus. Reserva a volaventura.cat o truca o envia un WhatsApp al 678 60 30 69.
Dos minuts i tres quarts de nou del matí. Mentrestant, sobre el conflicte a l'Orient Pròxim, ahir es van trucar Pedro Sánchez amb Joe Biden, el president espanyol que va defensar davant del president nord-americà la solució dels dos estats al Pròxim Orient, un per Israel, un per Palestina, i també va aprofitar per pressionar el seu homòleg perquè trobi una sortida política a la guerra de Gaza. Biden, per la seva banda, va felicitar-lo per la seva investidura i tots dos van coincidir que cal mantenir l'aliança espanyola amb els Estats Units. Segons l'Espanyol, en aquesta trucada també van parlar de la situació dels vaixells dels contenidors atacats al Mar Roig. Aquesta setmana el govern espanyol, recordeu, que va desmentir que Espanya participés en la coalició naval que lidera els Estats Units per assegurar aquesta ruta comercial després que diverses navilieries van aturar l'activitat. De fet, dijous va bloquejar que la Unió Europea hi participi. Segons El Mundo, l'alt comissionat europeu, Josep Borrell, vol convèncer Espanya perquè permeti aquesta operació militar. Però, com dèiem, l'altre gran tema de la conversa va ser la guerra a la Franja de Gaza, ahir que Washington va condicionar de nou les decisions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, tot i que l'ONU ha fet un pas endavant per impulsar l'enviament d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ho ha fet amb un text descafeinat pel dret a veto nord-americà que ha fet que s'esclogui un alto al foc. Després de dies de negociacions, Marina Arbós, s'ha aconseguit, això sí, aprovar una resolució amb 13 vots a favor i l'abstenció nord-americana, però també la de Rússia.
Sí, el text que ha aprovat l'ONU reclama pauses i corredors humanitaris urgents per permetre l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. També inclou la creació de la figura d'un coordinador que s'encarregui de supervisar els recursos que s'hi envien. Després d'una setmana de negociacions, els Estats Units han aconseguit que aquesta resolució sigui molt més tova que el text original que havien redactat els Emirats Àrabs Units. El Kremlin acusa els Estats Units de fer xantatge per satisfer els seus interessos i els d'Israel. Antonio Guterres, secretari general de l'ONU, insistia als dirigents en la solució dels dos estats.
I'm extremely disappointed by comments.
Estic extremadament decebut pels comentaris dels funcionaris israelians que posen en qüestió la solució dels dos estats. Per difícil que pugui semblar avui, la solució dels dos estats, d'acord amb les resolucions de l'ONU, el dret internacional i els acords interiors, és l'únic camí cap a una pau sostenible.
Is the only path to sustainable peace.
El Consell de Seguretat s'ha reunit 6 vegades des del 7 d'octubre per parlar del conflicte i només en una ocasió ha pogut consensuar una resolució sense vetos per demanar pauses humanitàries urgents a la franja.
En el dia que avui és dia de dol a Praga, després del tiroteig mortal de dijous a una de les universitats de la capital txeca, la policia s'ha donat, després d'identificar l'autor de l'assassinat de fins a 14 persones, que tenia 8 armes a nom seu i que estava relacionat també amb la mort de dues persones més. En concret, després d'escorcollar casa seva, els investigadors van trobar proves que l'incriminarien també amb la mort d'un home de 35 anys i la seva filla de només 2 mesos, un nadó, fa pocs dies en un bosc a prop de Praga. Una de les armes que van trobar a l'habitatge seria precisament la que hauria fet servir en la mort d'aquestes dues altres persones. Sense un mòbil clar, la presència de tantes armes autoritzades a casa de l'assassí ha posat molt de relleu la laxitud que hi ha a la República Txeca en el control d'armes. Segons explica El País, prop de 300.000 persones duen armes a sobre o en tenen a casa en un país que té poc més de 10 milions d'habitants, que és membre de la Unió Europea. I en gran plana internacional, a Bèlgica, una dona ha mort després que li caigués a sobre un arbre de Nadal de més de 20 metres d'altura en un mercat de Nadal. Les autoritats atribueixen la caiguda de l'arbre al vent, que dies abans ja havia anat fent malbé l'arbre en qüestió. L'accident també ha deixat dues persones ferides lleus.
A la víctima la van traslladar a l'hospital encara en vida, però els metges no van poder fer res per salvar-la. Tenia 63 anys. Tot plegat va passar ahir a la ciutat d'Udnart, a la província de Flandes Oriental. Un testimoni va explicar que 10 minuts abans de la caiguda havien avisat el departament tècnic per informar que l'avet s'estava movent massa i que no era estable. La Fiscalia Provincial ha obert una investigació per determinar la causa de l'accident, que ha quedat enregistrat per una de les càmeres de seguretat que hi ha a la zona.
I atenció, si aquests dies heu de volar amb Iberia, si us aneu per dies de Nadal, el sindicat de l'aerolínia ha convocat, després d'haver desconvocat la de Nadal, ha convocat vaga per Reis. Això només 2 dies després que desconvoquessin aquestes aturades de Nadal. Les últimes hores les negociacions han punxat i s'han tornat a activar les protestes.
Ara les aturades previstes són pel 5, 6, 7 i 8 de gener, coincidint amb Reis i l'operació tornada de les vacances. Els sindicats d'Iberia protesten contra la pèrdua del servei de handling, que és la càrrega i descàrrega d'equipatge, i el rebuig de l'aerolínia de gestionar-lo directament. Iberia insisteix que amb les seves propostes tots els llocs de feina actuals estan garantits. A més, garanteix que tindran el salari d'acord amb el que s'ha cobrat durant els últims 12 mesos i que es farà la mateixa jornada anual i dies de vacances mantenint l'antiguitat.
Passen ara 2:03. I a Girona, nova nit d'incidents a l'entrada d'un local de nit del passeig de Canalejas, la mateixa zona on fa una setmana, us en vam parlar, es van produir aldarulls quan un grup de joves va intentar encastar un cotxe contra l'entrada de la discoteca Platea. La batalla campal va acabar llavors amb 3 detinguts que aquesta setmana han quedat en llibertat provisional. Segons ha informat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, a través de Twitter, al lloc d'avui hi havia presència de la policia municipal i dels Mossos que han evitat que els incidents anessin a més. L'alcalde diu que ara treballaran per evitar aquests episodis. I parlant d'aldarulls, els Mossos d'Esquadra descarten que darrere dels incidents que va haver-hi a la Festa Major de Molins de Rei de l'octubre, el recordareu, hi hagués cap grup organitzat. Després de revisar-ho, la policia ha arribat a la conclusió que tot plegat va ser un cúmul d'accions individuals. En total, s'han fet 17 detencions, 4 d'elles de menors d'edat i algunes per acumulació de delictes comesos també fora de Molins. Més detalls, Josep Ferrer.
Bon dia. Segons la policia, es tractaria de joves de diferents municipis que es desplacen als actes festius en transport públic i que allà és quan decideixen provocar els aldarulls. Es tracta d'un comportament que cal perseguir, tal com demana l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, en declaracions a RAC1.
No atribuïble a una organització que tingui una estructura a tal de donar unes ordres i actuar, però sí a un comportament social que mereix aquesta atenció i que provoca aquests fets, sigui la localitat que sigui.
En declaracions també a RAC1, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha compromès a no baixar la guàrdia per evitar aquest tipus de vandalisme.
Mesures de major prevenció, més de caràcter metropolità en el cas que es produeixin doncs, festes, etc., doncs, per també de l'aprenentatge del que van viure aquells dies.
Elena va participar ahir al migdia a Molins de Rei a la Junta Local de Seguretat Extraordinària, on es van donar a conèixer els detalls de la investigació feta pels Mossos arran dels greus incidents ocorreguts el darrer dia de Festa Major.
I encara vol de la seguretat, Barcelona arribarà als 4.000 efectius de la Guàrdia Urbana l'any 2027. L'Ajuntament va aprovar una proposta de Junts per Catalunya que demana incrementar en 500 els agents de la policia local durant els pròxims 3 anys. És un text que ha rebut el suport del PSC, del PP i de Vox, on demana una sessió extraordinària de la Junta Local de Seguretat per intensificar la lluita contra la delinqüència a la ciutat i la multireincidència. Pel que fa als successos, a Mallorca s'hi ha requisat per primer cop fentanil.
Fins avui no s'havia detectat la presència d'aquest opioide en el mercat de la droga local, però ara la policia espanyola n'ha intervingut una quarantena de caixes després de desmantellar dues organitzacions de narcotraficants. Hi ha 27 detinguts, també tenien cocaïna, marihuana i MDMA.
Mentrestant, a Barcelona, els Mossos han detingut dos nois per un tiroteig a Estocolm de fa 2 setmanes.
L'atac va provocar 3 ferits de diversa consideració. Els sospitosos, localitzats en un hotel de Barcelona, suposadament havien fugit per França i es disposaven a anar cap al Marroc. Ara es troben en un jutjat de la Guàrdia de Barcelona a l'espera de passar en mans de l'Audiència Nacional de Madrid.
I encara a Barcelona, doble incident ahir a la línia 3 del metro.
Sí, va ser al vespre. La circulació va quedar interrompuda mitja hora entre Vallcarca i Penitents per la presència d'un home amb un ganivet, segons els Mossos, pretenia autolesionar-se. I a l'estació de Liceu, una vintena de manters van fer aturar un comboi mentre fugien de la Guàrdia Urbana.
I a la Bisbal d'Empordà s'han detingut fins a 4 integrants d'un grup de menors molt actiu que robava per tota la comarca.
Només aquest mes haurien entrat en 2 habitatges i ho haurien intentat en un tercer. Un dels arrestats té molts antecedents per delictes similars i ha ingressat en un centre de menors. Els altres 3 han quedat en llibertat després de declarar.
Pels autònoms que van rebre ajudes durant la pandèmia, atenció que el Tribunal de Comptes demana que milers d'aquests autònoms tornin fins a 550 milions d'euros. Són diners que van cobrar després de la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia, que servien per protegir-los de la crisi econòmica provocada pel Covid. Doncs bé, ara aquest organisme detecta o ha detectat irregularitats en la concessió de milers d'aquestes prestacions i per això recomana que revisi cada cas i, si convé, que els autònoms en qüestió tornin els diners rebuts.
Segons va comunicar ahir el Tribunal de Comptes, ha detectat irregularitats de diversos tipus. Una d'elles, per exemple, incompliments dels requisits legals per poder accedir a aquests ajuts. Diu que molts es van concedir sense que els beneficiaris estiguessin donats d'alta a la Seguretat Social o al corrent del pagament de les quotes. La institució també diu que hi ha incompliments relacionats amb el procediment de gestió i de control de les exoneracions de quotes. En total, el tribunal qüestiona fins a 550 milions d'euros que es van donar com a subvencions, per això ara demana que es comenci una revisió de tot plegat i que, si correspon, es reclami als autònoms afectats aquests diners.
Mentrestant, el Banc dels Aliments ha superat els 5 milions d'euros del gran recapte d'aquest any. Concretament, fins al 15 de desembre, l'entitat va aconseguir recollir una tona i mitja de menjar a les botigues i, pel que fa a les donacions econòmiques, va superar el 1 milió d'euros. És una xifra, però, que queda lluny dels 6 milions que van superar l'any passat. 8 minuts i a les 9, el Departament de Territori admet que la T-Mobilitat continua registrant massa incidències i no descarta reclamar responsabilitats a Soc Mobilitat, que és l'empresa que té la concessió pel desplegament. El director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, diu a RAC1 que ara mateix estudien tots els escenaris, Montse Martí.
I és que cada dia hi ha usuaris que tenen problemes per donar-se d'alta en aquest títol de transport i també a l'hora de recarregar-lo amb el mòbil. El desplegament de la T-Mobilitat arrossega, però, problemes des del primer dia. L'empresa Soc Mobilitat és la que té l'encàrrec d'ATM d'implantar-la a l'àrea metropolitana i a RAC1 el director de mobilitat Oriol Martori diu que no descarten cap escenari perquè són conscients que el desplegament no va com hauria d'anar.
Hem de reconèixer que està sent un desplegament més complex del que realment voldríem i segurament està portant més incidències també de les que realment voldríem, amb la part sobretot dels operadors i amb la part també bàsicament de gestió de tot aquest sistema. S'estan estudiant tots els escenaris.
El govern també preveu que al llarg d'aquest 2024 es pugui finalment activar la T-Mobilitat als iPhones, tot i que encara no tenen cap data.
4-6 minuts i arribarem a les 9 del matí, perdoneu. Abans de passar a la informació cultural i als esports, us podem explicar que Sabadell ha decidit aturar la construcció d'una piscina d'onades que havia projectat una empresa privada i ho fa per culpa de la sequera. En cas que s'hagués construït, el projecte necessitava més d'11 milions de litres d'aigua, cosa que segons l'Ajuntament és inassumible ara mateix en la situació de sequera. El projecte estava en espera d'una primera aprovació per part del govern, però Sabadell ja ha decidit tirar pel dret, aturar-ho i reclamar a més a la Generalitat que faci les inversions que calguin per garantir el subministrament d'aigua. 6 minuts i les 9, de seguida els esports, amb la victòria de nou del Manchester City de Pep Guardiola, en aquest cas en el Mundial de Clubs, i també l'agenda de concerts del dia.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Gaudeix amb Lidl de la màgia de Nadal amb la nostra gran selecció de peix fresc i marisc. Poc cuit a punt per menjar en format estalvi ara per 11,99. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
A Starbaix, concessionari oficial Toyota, volem recordar-vos que un any més seguirem al vostre costat per fer-vos la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024 a Toyota Starbaix, molt bones festes.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. Aquest és el desig que Pirelli vol compartir amb tu. Pirelli et desitja bones festes.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Només 4 dies? Ofertes que són un regal en electrònica. Fins a un 50% de descompte en televisors LG, Sony i Philips a partir de 65 polzades.
I fins a un 30% en ordinadors HP All-in-One i sobre taules gaming.
Només fins al diumenge 24 a la botiga web i app del Corte Inglés.
També el dilluns 25 a la web i app.
Consulta els models que hi participen.
Fa 3 minuts i a les 9 del matí, en plana cultural, pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, Lori Meyers obren els Torrons, la torronada a Barcelona. La banda de Granada, que és un referent de l'indie rock en castellà, i abans d'acabar l'any té previstos dos grans concerts, un al Wizzing Center de Madrid i l'altre avui a Ras Matàs, a Barcelona, el concert que forma part de la programació del Festival del Mil·lenni. I una altra veu inconfusible del rock espanyol, Carlos Tarque. És el carismàtic vocalista d'M Clan que arriba a la sala Apolo avui a Barcelona amb el primer disc en solitari, que es diu Tarque. Mentrestant, al Palau Sant Jordi, avui segona dosi de Melendi. Tu subes como la marea. El cantant comple per segon dia consecutiu el recinte de Montjuïc per celebrar 20 anys del seu disc de debut, però molt més íntim i proper serà el concert d'avui de Meritxell i Judit Nederman a Tarragona. Un concert a la vora del mar en què les dues germanes recuperen les versions de Nadales de tota la vida que van recollir el seu disc present. També interpretaran aquest Queda't més, que sentim de fons, que és l'última cançó de Nadal que han fet plegades. Tot plegat al moll de la costa del port de Tarragona. Totes les entrades estan exaurides. Més concerts de Nadal amb The Crab Apples. El trio femení de Carla Jimeno, de Laia Alsina i de Laia Martí, que actua avui a la plaça de la Vila de Gràcia a l'hora del vermut dins la programació dels Sons de Nadal. Concert a peu de carrer, gratuït, que repetiran els pròxims dies a d'altres barris de la ciutat. Vinga, d'aquí a un minut arribarem a les 9 del matí. Pel que fa als esports, el nom propi del dia és Pep Guardiola, que continua fent història, que es converteix en el primer entrenador que guanya 4 cops al Mundial de Clubs. Ho ha fet aquesta nit passada a la banqueta del Manchester City després de derrotar el Fluminense del Brasil 4-0. Hola, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Xavi. Doncs sí, quart Mundial de Clubs que guanya el català amb 3 equips diferents, Barça, Bayern i ara Manchester City. Títol número 37 del tècnic santpedorenc, que es queda només 12 que de l'entrenador més llorejat de la història, que és Alex Ferguson, en 49. Ahir el City va superar el Fluminense, entre d'altres de Marcelo, exjugador del Real Madrid, amb doblet de Julián Álvarez i gols de Foden i Nino en pròpia porteria. Després del partit, Pep Guardiola valorava en sala de premsa els 4 Mundial de Club que ha aconseguit. All of them is
special. Els 4 són especials, però diria que el que vaig guanyar amb el Barça i que ens va donar el sextet és el més intens, ja que el Barça és el club de casa meva i va ser increïble perquè havíem perdut els 2 anteriors. Avui els he dit als jugadors que aquest trofeu el recordaran per sempre, perquè és un trofeu que us distingeix com el millor equip del món en l'últim any. The best team in one year in the world.